Never Really Here. En realitat mai no vas estar aquí, i un tema doncs que més o menys ens dona pistes de què va la peli, perquè és algú que surt i està als llocs, però després ningú ha de recordar que va estar allà. O ell no vol que ningú recordi que va estar allà.
Yeah.
Pel·lícula avui tremenda, un thriller, un drama que és absolutament ben representat pel seu protagonista. Jo crec que un senyor que ara doncs, tindrem part de la conversa sobre el seu paperàs, però que en definitiva és una invitació per avui passejar-se pel Cine Club. Inés Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Imagineu-vos una pel·lícula, Inés, que es presenta al Festival de Cine de Cannes, de fet l'any passat, una pel·li sense acabar i que tot i així el públic del festival va estar 7 minuts dempeus aplaudint el film. Com ha de ser, eh?
Sí, sí. El públic de Cannes és particular, eh?
Això sí.
Però sí, sí, molt apreciada a Cannes, va rebre doncs, dos premis, se'n van dur finalment. Un premi al millor actor en el protagonista, com comentaves, que fa un paper impressionant, que és el Joaquín Phoenix, i un premi al millor guió, perquè de fet és una adaptació d'una novel·la, aquesta pel·lícula, però bueno, el guió és curiós, perquè no és lineal, però està bé, està molt original.
Que el guió és de la directora.
Sí, el guió exacte, és de la directora, l'ha fet, l'ha dirigit i fet el guió la mateixa persona, que és la Lynn Ramsey, i bueno, amb reconeixements diversos.
El que té gràcia, Inés, és el que deia ara la Mèria, a banda d'aquesta anècdota d'aquesta ovació del públic dempeus durant 7 minuts, quan va ser estrenada al Festival de Cine de Cannes, resulta que la pel·lícula encara no tenia un muntatge definitiu quan es va passar. I la crítica va dir que la utilització de la música i el muntatge era extraordinari. O sigui, clar, em sembla fantàstic, eh? Que no estigui acabat i els hi sembli a la crítica, en fi, com aquell qui diu insuperable, em sembla fantàstic, carai, diu molt també de la pel·lícula.
Sí, el rodatge també va ser una mica, es veu una mica atropellat, perquè en el Joaquín Phoenix li van canviar la temporització, diguem, dels seus projectes i en aquest li va haver de reduir el temps que podia estar-s'hi, el que va provocar que la Lynn Ramsey anava fent els guions i retocant-los als vespres per rodar-los l'endemà, i tot era així com molt provisional, però bueno, el resultat és el que és.
És excel·lent,
no?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Està clar.
Una pel·li, jo he pogut gaudir-la, que a més és bastant dura a nivell violència i tot, però jo crec que és una violència no justificada, però a veure si m'explico, que representa molt bé totes les coses que té al cap una persona que ha passat per una guerra i per una feina doncs, que l'ha deixat atormentat. No? Jo crec que és pel·li dura, però bàsicament per entendre una persona amb un cap absolutament, bé, trencat, perquè té problemes i greus, psicològics, el senyor Fènix.
Sí, l'argument així, per anar ràpid, es tracta doncs d'aquest personatge, el Joe, que és un ex-marine, un antic veterà de guerra, i que es dedica doncs a fer una mica de... treballs una mica a salto de mata, no? El que li encarreguen, a treballar per encàrrec, vaja, i els encàrrecs que rep són sovint doncs, de salvar dones que estan explotades sexualment en algun lloc, diguem, on les tanquen i rep un encàrrec especial d'un polític, d'un senador, que li comenta que la seva filla ha estat segrestada i que sospita que està en un lloc d'aquesta mena, no? I es dedicarà a buscar-la.
Una pel·lícula, evidentment, serà en versió original, en anglès, no m'equivoco, Inés,
sí.
Però que, si voleu, com sempre, ho expliquem perquè no hi hagi confusió, aquí a la ràdio doncs, posem uns segons del tràiler en castellà perquè igual és més fàcil, ja que no podem emetre subtítols a la ràdio encara, igual algun dia arriba, igual per WhatsApp podeu anar rebent els subtítols, però no, de moment passem l'àudio del tràiler uns segons en castellà, però us feu una idea de què va la pel·li.
¿Qué haces? Todo el día.
Está hecho. Un tío llamó. Quiere verte.
El senador Albert Botto. No quiere que la policía se involucre. Quiere verte.
¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Clearing me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo. Mira a esta niña. ¿Está dentro? Seguridad. ¿Cuántos hay? Cierra los ojos.
Ha hallado muerto al senador Albert Poto. Parece tratarse de un suicidio.
¡Joe!
No sé qué coño está pasando aquí.
La veu d'aquesta nena, que serà fil conductor d'un moment de la pel·li.
Jo no sé si diré...
També m'ho ganes,
eh? Sí, no sé si diré un disbarat pels més cineastes. A mi m'ha recordat la música a Expresso de Medianoche, que també t'ho fa passar malament, sí. malament. Doncs m'ha donat aquesta angoixa, també, eh?
Sí.
Vull dir que... Clar, si la pel·lícula va d'això, està molt bé que et doni angoixa la música, eh?
Sí, l'han comparat a Taxi Driver.
A Taxi Driver, també, sí, sí.
El protagonista és una mica així, un llop solitari, no? De l'estil.
Inés, evidentment, és una pel·li que fa passar-ho malament, però enteneu-me, eh? Passar-ho malament, això vol dir gaudir d'una pel·li molt ben feta, doncs que trasllada aquest neguit i aquesta acció, però és una pel·li que sí que hem de dir, doncs, igual no recomanada a tota la família, eh?
No, per majors de 16 està posada. Bueno, perquè hi ha escenes de, no potser de violència explícita, però gairebé.
Sí.
No cal.
No cal.
Molt bé. Doncs avui una pel·li així d'acció, thriller, drama, suspens, i jo crec que molt completeta, que no ens podem perdre. No sé si ens has de dir alguna cosa més d'aquesta directora o del repartiment del film.
No, res. Bàsicament... El que sobresurt del repartiment és el Joaquim Fènix, sense cap dubte.
Mai millor dit, sobresurt, és allò que es diu en castellà, està que se sale en aquest paper. Anem a parlar de coses més dolces i entranyables, Inés?
Sí, i tant.
Sí que està bé la pel·li, però s'ha deixat aquest tràiler així una mica com corpresos i hem de tornar a aquesta pau i a aquesta meravella de vida que tots ara agafem en tona d'alenc.
Aquests dies
tan nyonyos, i de tanta llumeta, que evidentment ens fan, a vegades, inspirar-nos i, per què no, dir vaig a escriure un conte de Nadal. Saps allò que t'aixeques un dia d'aquests en ple fenomen llumínic del país i dius, escric un conte de Nadal. Doncs torna a haver-hi concurs de contes de Nadal, Inés.
Sí, i tant. No, és una tradició, sí. Ja, 31è concurs. Ja portem 31 anys.
Teniu quasi més anys que el Nadal, quasi, 31 anys de contes de Nadal.
Per això no ens has vist, però anem totes amb barba aquí, eh?
Ja. Déu-n'hi-do, 31 Nadals ininterrompudament fent contes. Això és un regal de Nadal meravellós, jo crec que podem dir, no?
Sí, i tant. És, ja és una tradició, exacta. Ja convoquem el concurs com cada any, les bases són les mateixes, només canvia el dia de lliurament dels treballs. Aquest any el límit és el 14 de desembre, a l'hora de tancament de la biblioteca, 7:45, i doncs poden participar-hi des de nens a partir de 8 anys fins a adults, amb 4 categories diferents. El del que es tracta és de fer un conte d'un mínim de 2 pàgines. No hi ha màxim, però entenent que és un conte.
Exacte, que no siguin novel·les de 2 volums,
sí,
ni trilogies.
Una novel·leta no s'accepta. I el tema ha de ser el Nadal.
Val. Molt bé. Però... Si se'ns queda una mica gran o no sabem com sortir-nos o no sabem com començar o tenim aquell drama del full en blanc que tenim tu i jo, Xavi, tenim un cop de mà, no? Tenim una mini ajuda igual.
Sí, exacte. Aquest any la Helena Aranda, que és una gran associada nostra, diguem, una gran col·laboradora, doncs ens ha proposat un taller d'escriptura de contes de Nadal concretament per preparar el que seria el conte pel concurs. Aquest taller el fem aquest dissabte, 1 de desembre, al matí, de 10 a 1. És de pagament, però diguem que ho és perquè hi ha uns materials, hi ha una feina que diguem que entenem que s'ha de col·laborar en el que s'ha fet, i són 10 euros.
A pagament simbòlic, Inés.
Sí, sí. Però bueno, això de pagar aquí a Andorra, sembla que...
Sí, però llavors ho valorem més. L'ésser humà
sí,
és així, eh?
Sí, és veritat.
També t'ho dic, Inés.
Quan és gratis no agraïm. Ja ho paguem, ens ho prenem més en sèrio.
És cert, és cert. Doncs això, ja està previst per joves i adults, a partir de 15 anys.
Val.
Que són a vegades els que trobem que els hi pot costar més, no? Potser ja tenen la idea, potser ja tenen alguna cosa escrita, però no li diga que han acabat de donar una forma, doncs una mica l'Helena coneix el funcionament del concurs, ha fet de jurat, per tant també té una mica idea del que es valora més en aquest concurs en concret, i per això creiem que és una bona ajuda i una bona oportunitat de preparar un conte amb la seva ajuda.
Més fàcil no ho podeu posar. Escolta, Inés, si jo em presento un concurs és que tinc algun premi, no?
Exacte, sí, sí, i tant. Hi ha la possibilitat de guanyar algun premi. Els premis també són els tradicionals en el nostre concurs. Hi ha dos premis per cada categoria. Un primer premi, que és un viatge.
Hola, què dius?
Sí, són viatges a escollir per valors diferents depenent de la categoria, des dels 250 euros per a alevins i infantils, passant pels 500 per als juvenils i els 1.000 euros per als adults.
Ostres, un viatge de 1.000 euros és un viatjazo important, eh?
Sí, 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 i tant. I després hi ha també un premi per als finalistes, s'escull un finalista a cada categoria i són uns vals de compra de llibres per valor de 250 euros.
Home, Déu-n'hi-do, carai.
Ostres. Doncs, nois de Blecaris, comencem a inspirar-nos. Thierry comença a posar-nos Nadal, els que ens inspirem, que començarem a escriure ja mateix, Déu-n'hi-do, con premis molt bons, jo crec. I també suposo que la possibilitat que el conte després es faci públic o el puguem compartir, no, Inés?
Sí, exacte. Els premis es publiquen, els contes premiats es publiquen cada 2 anys i precisament aquest any doncs traiem un llibre amb els 2 últims concursos. El farem conèixer d'aquí un parell de setmanes. I doncs són llibres que es poden venir a consultar a la biblioteca també, que també és una manera de veure què agrada, no? O quins temes es toquen.
Que guai.
Són moltíssims. Mira que portem 30 anys i encara ens sorprenen propostes de contes de Nadal tocant temes molt, molt variats, molt, no sempre hi ha el Pare Noel, no sempre hi ha beneirons, ni reis, vull dir que a vegades la imaginació és tremendíssima.
Per què no un conte de Nadal a la ràdio, no?
És un lloc,
un lloc molt xulo en quedar-se atrapat la nit de Nadal.
Sí.
I que s'obrin els micros pels menairons i coses així. Mira, ja tinc la idea, Inés.
I trobar-te...
Però ara només cal escriure, va.
Exacte.
I quan t'agafa ganes d'anar al bany a les 3 de la matinada, tancat a la ràdio, trobar-te Joaquim Fènix. I dius, exacte. Ostres!
Això ja ha estat el Grinch de Nadal, que té una imaginació elaboradíssima, el Xavi. Mira, aquí amb el River Fènix de dolent estaria bé. Doncs queda dit, tenim 2 propostes, o escriure un conte de Nadal i anar al cineclub, o una cosa o l'altra, o les dues, que probablement seria la millor cosa a fer. Moltíssimes gràcies, com sempre, Inés.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.